Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Ave Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, són les 12 i 2 minuts, us informa Ana Closa. Educació autoritza els professors de secundària a fer classes de primària, ho ha anunciat el conseller d'Educació, Josep González Cambray, a Catalunya Ràdio.
Hem obert les borses, que això ens està anant molt bé, perquè ja tenim gairebé 1.000 persones que s'han incorporat de nou a les borses, i hem flexibilitzat criteris. D'infantil poden fer primària, de primària poden fer secundària, hem flexibilitzat les especialitats, i en breu també podrem garantir que professorat de secundària pugui estar a les escoles.
La conselleria prepara una resolució perquè això sigui possible en unes 48 hores. Pel que fa a les dades sobre la pandèmia als centres escolars, el departament ha notificat 112.000 alumnes confinats, que representa el 7,8% del total, i uns 8.500 docents en quarantena. Són dades de confinats mai vistes en aquests mesos de pandèmia, però tot i així, el conseller d'Educació ha afirmat que en cap moment perilla el tancament d'escoles, perquè el protocol que s'aplica als centres garanteix una màxima presencialitat. Més coses, el govern espanyol rebutja modificar la reforma laboral per encabir-hi els socis i obre la porta a Ciutadans. Així la Moncloa assenyala obertament que veurà amb bons ulls el vot afirmatiu dels taronges, malgrat les distorsions que pugui generar internament i amb els socis de legislatura. Fonts de l'executiu de Pedro Sánchez han recordat que els retocs que demanen el PNB, Bildu i Esquerra apartarien la COE del pacte i han fet una crida a totes les formacions per convalidar el dret. Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona lamenta que la legislació i els controls actuals impedeixen introduir condicions ètiques a l'hora de construir un habitatge social. El gerent d'habitatge del consistori, Javier Burón, assenyala que és la Comissió Nacional de Mercat de Valor la que hauria d'establir mesures més restrictives. Com us està explicant Ràdio Estel des d'aquest matí, aquestes dues empreses estan participades, entre d'altres, per fons d'inversió radicats a les Illes Caimán i per financers que haurien aportat diners per a la construcció d'assentament il·legals a Cisjordània i blanquejat diners per a Nicolás Maduro i Hugo Chávez. En aquest sentit, el gerent d'habitatge Metrópoli, Javier Burón, creu que no els pertoca a ells valorar qui compra i qui ven les accions d'aquestes empreses, sinó a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, ja que tant Cebasa com Neinor cotitzen a borsa.
No nos corresponde a nosotros fiscalizar la labor que realiza la Comissió Nacional del Mercat de Valors i hay una presunción de legalidad y veracidad en las actuaciones de esta comisión. Nosotros lo que sí hicimos, que era lo que nos correspondía al área metropolitana y al ayuntamiento, es exigir una serie de cuestiones en la licitación, cuestiones que se exigen respecto de Cebasa y de Neinor. Y había varias cláusulas, entre otras había una cláusula en la que había que acreditar que no se incumplía ninguna legislación ni urbanística ni de vivienda, ni en Cataluña ni en el Estado español. Y ese es el nivel de relación que tenemos nosotros con estas dos mercantiles.
Borón ha defensat que el que es prioritza és la construcció d'habitatge i que les entitats socials, cooperatives i societats mercantils que vulguin participar-hi són benvingudes. Canviant de qüestió, l'experiment amb 32 gossos de raça Beagle previst al Parc Científic de Barcelona es trasllada a Madrid. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. Així ho ha assegurat la consellera d'Acció Climàtica de la Generalitat, Teresa Jordà, qui ha assegurat que el departament va requerir d'informació arran de les queixes de diverses entitats animalistes a les xarxes socials. La recerca de caràcter mèdic la promou l'empresa Vivotècnia, acusada per presumptes maltractaments contra animals per una altra investigació a les dependències de Madrid i que va generar polèmica l'any passat. Jordà també ha indicat que la conselleria que encapçala no havia rebut cap comunicació ni sol·licitud d'autorització sobre aquest projecte científic.
Qui també s'hi ha pronunciat és el Consell de l'Advocacia Catalana, qui ha instat la Universitat de Barcelona a rescindir el contracte que la Fundació Parc Científic de Barcelona ha adjudicat a Vivotècnia. Sílvia.
Sí, la corporació ha indicat que l'empresa està sent investigada judicialment arran de suposades pràctiques de maltractament animal comeses en els seus laboratoris. El Consell exigeix l'alliberament dels cadells com a mesura cautelar i demana que, un cop rescindit el contracte, es posin en adopció. També reclama a la Universitat de Barcelona i als organismes que en depenen que es comprometin a implementar mètodes alternatius amb l'experimentació animal.
Gràcies, Sílvia. I ara els esports, en Xavi Toscano.
Al Barça se li ha acabat la paciència amb Dembélé i demana que ha d'abandonar el club de forma immediata. De fet, Xavi Hernández no l'ha inclòs en la convocatòria per al partit d'aquesta nit contra l'Atlètic de Bilbao, corresponent als vuitens de finals de la Copa del Rei. En declaracions a Barça TV, el directiu blaugrana Mateu Alemany ha estat molt clar amb la situació del davanter francès.
Se n'han fet diferents ofertes, hem estat molt damunt d'aquest tema, jo crec que estem més que suficient perquè el jugador hagi decidit el que considera el seu futur. Estant 11 dies del tancament del plaç, entenem que el jugador ja ha decidit no continuar i se li ha comunicat. Nosaltres volem jugadors compromesos amb el Barça i amb el futur del Barça, i, per tant, ell ha de sortir i hauria de sortir per bé d'ell i per bé del Barça.
Dembélé ja no ha viatjat amb l'equip, com tampoc ho ha fet Memphis Depay, que pateix una sobrecàrrega als isquiotibials de la cuixa esquerra. Sí que ha entrat en la llista Martin Braithwaite després d'unes setmanes fora de la gespa. El partit serà 2:15 en directe per Telecinco i DAZN. Aquesta nit també juga l'eliminatòria Real Madrid. Ells, el tècnic blanc, ha deixat fora de la convocatòria a Courtois, Militao i Benzema, però recupera Bale i Hazard. Aquesta passada nit el Real Societat ha fet fora de la competició a l'Atlètic de Madrid. I en motor, aquest matí ha començat la nova temporada del Mundial de Ral·lis. La primera prova es disputa des d'avui i fins diumenge a Mònaco. El Ral·li de Monte Carlo s'ha obert amb l'habitual check-down. Sebastián Ogier ha estat el més ràpid per davant Delphine Evans i Sebastián Loeb.
Gràcies, Xavi. Ara us deixem al matí a Radio Estel amb Mercè Raga i el seu equip del magazín. Nosaltres tornem amb més notícies a la una.
Radio Estel.
Radio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Radio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat i a l'app Radio Estel Oficial. Tots els serveis de l'Església de Barcelona al teu mòbil. A partir d'ara, amb la nova app Full Dominical, a més d'accedir a la versió digital de la publicació, hi trobaràs també les lectures del dia, l'agenda diocesana i el mapa de les parròquies de la diòcesi amb els horaris de missa. I també tota la informació de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel. L'app Full Dominical es pot baixar gratuïtament tant per telèfons Android i Apple. Recorda-ho, Full Dominical.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0. Treballem les neurones.
minuts que passen de les 12, aquí al matí a Ràdio Estel. Ara anem a treballar les neurones. Esteu preparats? Nosaltres sí que ho estem. I més, si ens acompanya en Joan Anton Català, astrofísic, químic quàntic i divulgador científic. Què tal, Joan Anton?
Molt
com
bé,
estàs?
Molt bon bé, any. Mercè.
Benvingut.
Igualment, gràcies. Igualment.
Com ha anat aquesta entrada d'any?
Bé, a veure, tots molt pendents del mateix, no? Que ara ho parlàvem abans de començar tota la situació que tenim, que és molt complicada.
Molt.
Però diuen els que n'entenen sí. que comencem a veure potser llum, no? Al final d'aquesta foscor i esperem que sigui així.
No, i és veritat, Joan Anton, que gràcies a la ciència també hem pogut evolucionar més ràpid, no?, aquesta sí. pandèmia, perquè si no, tu t'imagines? Sí. Vull dir...
Mira, no hi ha precedents del desenvolupament de les vacunes tal com s'ha fet, clar. No?, en tan poc temps i tan segures, perquè sí que, evidentment, hi ha vacunes. Qualsevol cosa té efectes en algunes parts petites, percentatges petits de la població, molt petits, la velocitat a la que s'ha fet el desenvolupament de vacunes, quantes en tenim, com ha canviat la situació. Tu t'imagines, amb el nivell de contagi que hi ha en aquest moment, sense vacunes, quin seria l'índex de mortalitat i de casos greus que tindríem? Bueno, sí, espectacular. I aquí estem gràcies a aquest avanç, a aquest esforç que s'ha fet. Sí, sí.
Ara, si et sembla, anem a fixar-nos, Joan Anton, en l'espai, una missió de la NASA, perquè, per la gent que no ho sàpigui, el mes de novembre de l'any passat es va enlairar la missió DART de la NASA, no?, amb l'objectiu de desviar un asteroide.
Què et sembla?
Ai, ara m'he quedat, però no. això és habitual o no?
No. És el primer cop que ho farem, desviar. I és una prova, abans que res, perquè et quedis tu tranquil i els que ens escolten, No hi ha cap perill. No hi ha cap perill imminent. Per tant, res de la pel·lícula aquesta, No miris a dalt, que ara s'estrenà, no? Aquesta que dius, ostres, que ens ve un comet o ens ve un asteroide. No. Però anem a fer una primera prova. Per si mai ho necessitem, anem a provar de desviar un asteroide. Per tant, vull començar dient això. No és que anem a desviar un asteroide perquè vingui cap aquí i haguem d'obrir els paraigües. No és aquest el cas. No?
D'acord, doncs em deixes més tranquil·la, Però què és DART, en majúscules?
DART, en majúscules, és aquesta missió de la NASA. Sí. Les sigles volen dir Double Asteroid Redirection Test, que això vol dir una prova, test, una prova per redireccionar, canviar...
Això estem habituats.
Correcte, canviar la direcció d'un asteroide doble. Un asteroide doble, en coneixem molts asteroides dobles. Són roques dobles, vol dir que en realitat en són dues de roques que giren una al voltant de l'altra. I n'hem triat una d'aquestes dobles per anar a impactar aquesta nau, que ho farà a setembre d'enguany, per anar a impactar aquesta nau i veure com som capaços en aquest impacte de desviar, ara t'explicaré, lleugeríssimament l'òrbita d'un objecte d'aquests, per si mai en el futur necessitem...
Pogués arribar a impactar, amb la Terra. I què passarà, justament, amb l'asteroide en
qüestió? Mira, és un asteroide, com et deia, que consta de dues roques. Una d'elles és gran, l'objecte es diu Didymos. Una de les roques, la més grossa, té 780 metres de mida, i l'altra més petita, que les dues giren al voltant, que es diu Dimorphos, té 160 metres. Doncs DART impactarà sobre aquesta, contra la més petita, de 160 metres contra Dimorphos. Per què hem triat aquest objecte? Hem triat aquest objecte doble perquè, a l'impactar la nau, modificarà lleugeríssimament l'òrbita d'aquest petit, i com que gira al voltant del més gros, podrem detectar amb radars i amb telescopis des de la Terra com ha canviat aquest període de rotació. Com aquest impacte ha fet que, en lloc de girar a la velocitat que girava sobre el més gros, giri una mica rona més ràpid. I això ho podrem detectar amb radars i telescopis i aprendre de quins han estat aquests efectes. I, per tant, aprendre que ara el futur, que ara si mai necessitéssim enviar una nau que xoqués contra una història, doncs aquí farem la primera prova per aprendre.
I per què es vol impactar contra una roca que estàs explicant de 160 metres?
Clar, aquesta és una altra de les claus, Mercè, perquè coneixem milers de roques allà fora. Milers. I moltes. Moltíssimes. I en passen cada dia. I, lamentablement, hi ha, entre cometes, mitjans de comunicació, no se li podria dir ni així, que fan titulars fàcils amb aquestes roques que ens passen, ara darrerament se n'estan fent, contra d'una roca que passarà el mes de maig, que diuen que si serà la catàstrofe, no, res a veure.
Res.
Cada dia en passa. No coneixem en aquest moment, que quedi clar, no coneixem en aquest moment cap objecte, cap ni un, en probabilitat significativa d'impacte durant els propers centenars d'anys.
Centenars.
Centenars. Hi ha petites probabilitats d'alguns d'ells, molt petites, però Que això ja d'entrada. Dit això, per què triem la de 160 metres? D'aquests objectes milers que hi ha a fora, els més grossos són els que provoquen extincions massives. Uh-huh. Afortunadament n'hi ha poquets. Uh-huh. Com més gros és l'objecte, menys n'hi ha, i la probabilitat d'impacte és més petita. I tampoc no hi podríem fer res. Per tant, aquests no ens preocupen, diríem. Com que venen cada 10-100 milions d'anys, doncs si en ve algun, mira, pues, ja està, s'ha acabat. No? Però el darrer va ser fa 66 milions d'anys. Molt bé. Aquests els deixem fora.
M'estàs deixant tranquil·la, eh?
Veus com no? Clar, és que va d'això, eh? Els més petitons tampoc no ens preocupen gaire. Aquests són els que més n'hi ha, però molts d'ells es fonen, es cremen a l'atmosfera quan entren, i alguns d'ells s'acaben tocant terra i ja està. Els que ens preocupen més són aquests. Des dels 150 als 200 metres, que és aquesta mida intermèdia, n'hi ha molts, i aquests creuarien l'atmosfera. I, per exemple, perquè et facis una idea, aquest, el Didymorphos, contra el qual impactarem, si arribés a entrar a l'atmosfera, podria escombrar una zona metropolitana sencera.
Què em dius?
El que sents. Per tant, aquests ens preocupen molt, perquè n'hi ha molts. No és que sigui freqüent un impacte contra ells, afortunadament, però, com dic, si mai necessitéssim protegir-nos, més val que ho anem provant, més val que a la bateria de mètodes en tinguem alguns que hem assajat. Uh-huh. I aquest és l'objectiu de la missió, assajar un mètode d'aquests.
La missió d'art de la NASA.
Exacte.
Però, Joan Anton, en quina mesura el desviarem?
Molt poquet.
Molt poquet.
D'entrada t'explico com serà l'impacte, perquè l'impacte dius, oh, que tremendo,
sí,
no?
Mira, no? Què passarà allà dalt?
La nau passarà, en el moment de xocar, serà el setembre d'enguany, passarà 550 quilos i xocarà a una velocitat de 24.000 quilòmetres per hora. Imagina't, dius, uala! A pesar d'això, l'asteroide ni ho notarà. Serà com un mosquit que el piqui a l'asteroide i dirà, què ha passat aquí? Ni se n'assabentarà.
La cara no surt.
Te l'imagines, la cara de l'asteroide?
Exacte.
Doncs aquest impacte modificarà només mil·límetres la trajectòria. Res. Però fixa-t'hi que modificant mil·límetres, un objecte que, per exemple, detectéssim 20 anys d'antelació d'impacte, n'hi hauria suficient com perquè aquest objecte arrés completament el tret. És a dir, la clau està en tot i desviar mil·límetres, poder-ho fer amb tanta antelació d'un objecte que sospitéssim que fos perillós, tanta antelació que aquest mil·límetre que el desviaríem ja faria que fallés absolutament el tret i no impactés contra la Terra.
Uau, això és una passada. Escolta, Joan Anton, però tu també, clar, ens explicaves que hi ha com una defensa planetària, no?
Sí.
O sigui, tot això respon també a aquesta defensa planetària. Però què vols dir? Perquè jo també m'he quedat també com si estigués veient una pel·lícula...
Clar, de ciència-ficció, però és ciència real.
Però ciència real,
defensa
no?
planetària. Aquesta prova, diem, que és la primera que fem del que es coneix com a defensa planetària, que és d'això que estem parlant. La defensa planetària consta de dues coses bàsiques. Una és mirar a dalt, al contrari del que diu la peli, no? Que diu, no mireu
no
a dalt.
Arriba.
No mires arriba. Doncs aquesta és mirem dalt constantment. Tenim
sempre
telescopis robotitzats que es passen la seva vida fent fotografies i catalogant els objectes i detectant els objectes que tenim al voltant. Primera cosa. Segona cosa de la defensa planetària, tenir mecanismes que, en cas necessari, puguem posar sobre la taula i dir, val, quin podem utilitzar per protegir d'aquest impacte amb suficient antelació. Torno a dir, si mai detectéssim un objecte a mesos d'impacte, poca cosa hi podríem fer. Aquí es tracta de detectar-los amb anys d'antelació i utilitzar aquests mecanismes. Ara n'hem explicat un, que és el que el DART provarà. N'hi ha d'altres que tenim sobre paper, però encara no els hem provat. Doncs poder-los utilitzar amb suficient antelació com per evitar una catàstrofe futura.
I, de fet, jo crec que hi havia una altra missió, no?, que estava prevista.
Molt bé. És la missió ERA de l'Agència Espacial Europea, la DART és de la NASA. Doncs l'any 2024 s'enlairarà l'ERA, que és de l'Agència Espacial Europea, que se n'anirà cap al mateix asteroide, el Didymorphos, on ara impactarà, on al setembre impactarà la DART.
Són conillet d'Índies, eh?
Sí, clar, i aquesta l'ERA mirarà a veure, no?, prendrà fotografies de prop, mirarà a veure què ha passat, mirarà a veure si aquest mosquit que ha impactat contra l'asteroide li ha fet un petitíssim cràter on hi ha això. És a dir, serà una missió que ens donarà moltíssima més informació del que va passar, del que passarà aquest setembre.
I tenim altres mecanismes de defensa,
sí,
també?
Sí, molt xulos, però
no... En aquesta lliga de la defensa planetària?
Clar, molt xulos, però no provats, mai provats.
Ah.
Aquest és el problema. Per exemple, en tenim un que es diu tractor. Tractor gravitacional, és molt xulo, aquest. Es tracta de posar una nau al costat d'un asteroide, sense tocar-lo, i desplaçar la nau, moure-la mil·límetres, i amb això, gravitatòriament, arrossegar, per gravetat, arrossegar a l'asteroide cap a la nau. És a dir, modificant aquesta distància, també modificar que l'asteroide segueixi la nau en mil·límetres. Això, com et dic, mil·límetres vol dir que ja, a lo millor, amb 15 anys d'antelació, erraria, ja no impactaria contra la Terra. Això es diu tractor gravitacional. Però n'hi ha un que t'encantarà.
Quin és?
Que quan ho explico a les nenes i els nens de les escoles, els s'hi encanta ja.
Doncs
per això t'agradarà. Per això t'agradarà. Fixa't, que seria pintar de blanc una cara d'un asteroide. La cara només d'un asteroide.
Com, perquè... a veure, com ho fas, això?
Clar, no ho sabem. No ho hem fet mai. Però diríem, jo m'imagino pues, una nau sí. que el que faria és modificar el color sí. d'una de les dues cares de l'asteroide. Perquè llavors el que faria més que les dues cares reflectirien de forma diferent la llum del Sol i això els provocaria, l'asteroide li provocaria un moviment que podria desviar-lo, torno a dir, mil·límetres, i fer que la seva trajectòria d'impacte contra la Terra canviés absolutament. Però, clar, tot això està molt bé, però en algun moment ho haurem de provar.
Clar,
Dark el que fa és provar el primer mecanisme,
Val.
Que és el d'impacte. Anem a desviar a lo bruto, que és xocant contra una roca.
I després ja provarem altres mecanismes,
Espero.
Que són el que ens has explicat. Però hi ha previsió?
No. I aquesta és la qüestió. Què passa, Mercè? Abans parlàvem de les vacunes. La ciència,
sí.
quan comparem el que té la ciència amb la despesa militar que hi ha al món, no tenim apenes res.
Clar,
jo dic que és com entrar en un euro en un casino i jugar-te-la sí. amb el que té la ciència. No? En aquest euro que té la ciència hem de fer moltes coses. Hem de sumar vacunes, hem de moltíssimes, hem d'investigar l'origen de la vida, en fi, moltes coses. Uns cèntims d'aquest euro l'hem de dedicar a la defensa planetària. I això vol dir comprar minuts d'observació en telescopis que observin el cel per detectar objectes amb molta antelació i, quan puguem, anar provant, a poc, aquests mecanismes de desviació. Torno a dir, tenint clar que actualment, afortunadament, no els necessitem a curt termini. Però qui sap si d'aquí 15 anys, 20 anys, 50, 100 anys... es necessitaran.
Clar, Jonathan, perquè ens estàs explicant doncs, que ara finalment aquesta missió d'art de la NASA arribarà doncs, a consolidar-se, però quants anys fa no, que es deu estar preparant aquesta missió?
Clar, les missions, molt bé ho dius ara, perquè les missions es preparen amb molta antelació, amb anys d'antelació. Hi ha nòmines i equips de científics, nòmines d'enginyers de científics que s'estan pagant des de fa molt de temps per poder dissenyar, preparar, pensar com es farà, després construir la nau. Hi ha anys, vull dir, un projecte d'aquests triga anys, perquè facis una idea, els anys que ha trigat no ho sé, però el cost sí, són uns 325 milions de dòlars. I així, en modus absolut, un pot pensar...
Quina passada, no?
Sí, gastar-se, llançar 325 milions de dòlars que acabaran xocant i destrossant-se contra una roca que ni ho notarà, té gaire sentit. Home, doncs sí, perquè 325 milions de dòlars agafats en relació al que ens estem gastant en general és res, és una propina. 325 milions de dòlars en un pressupost de la NASA és no res. I ja, quan et dic, quan ho compares amb el que ens gastem matant-nos al món, és que 325 milions de dòlars fa riure. I això ens podria salvar a la humanitat. No a la humanitat, perquè estem parlant d'objectes, com et dic, que no són de catàstrofes massives, però et deia... podria escombrar una zona metropolitana, un objecte,
per tant,
molta cura.
I perdona'm la pregunta, Joan Anton, la missió d'art, per tant, o sigui, en què consisteix? Què enviarem? Qui serà? Quin és aquest
ja,
objecte?
Ho vam enviar ja, el vam enviar, va sortir el mes de novembre,
sí,
és aquesta nau.
I és aquesta nau. I aquesta nau?
Va, no tripulada, evidentment,
però està
funcionant cap allà, està dirigint-se cap a aquest asteroide doble,
sí.
i el mes de setembre d'enguany arribarà i xocarà a 24.000 km per hora contra... dels dos asteroides, el més petitó.
Val.
Abans que ho faci, abans que xoqui i pobreta nau desaparegui, alliberarà una altra petita nau, molt petitona que porta, que l'ha fet l'Agència Espacial Italiana, que s'ho mirarà des de fora. Que aquesta nau, que és un petit cub, prendrà fotografies i dades des de fora. Diria, a veure, s'ho mirarà i ens enviarà, perquè tinguem tota la informació de com DART ha desaparegut, s'ha suïcidat
sí.
valentament i heroicament
sí. Sí.
per veure com la humanitat se salvaria en cas necessari.
I si la missió ha estat un èxit,
correcte.
No? Seria com la consolidació.
Exacte.
Però, Joan Anton, que ara estàs avui, que m'estàs traient dits de sobre, treu-me un altre,
va.
No? Perquè llavors, tot el que ens estàs explicant, estem envoltats de perills potencials. Quins
sí.
són?
Sí, sí. sí, sí. Tenim, a veure, tenim desenes de milers d'objectes, asteroides, que estan relativament propers a la Terra, alguns d'ells amb certa probabilitat molt petita, com et deia abans, d'impacte a mig-llarg termini. Què passa? Som capaços de preveure, de calcular l'òrbita d'aquests objectes, la trajectòria, i, per tant, assegurar si l'any que ve, o d'aquí 10 anys, aquest concret té o no probabilitat d'impacte contra la Terra. Però el que no podem fer és preveure això mateix amb aquest mateix objecte d'aquí a 100 anys, perquè hi ha molta més incertesa. Com més al futur, més incertesa tens. Les teves dades no són prou bones com perquè puguis certificar i dir segur que aquest objecte mai no xocarà contra la Terra. Això no ho podem dir. Per tant, ja et dic, a curt termini sí podem tenir dades fiables que ens fan estar relativament segurs, però a mig termini o llarg termini no les podem tenir. Hi ha moltes incerteses perquè aquests objectes poden modificar les seves trajectòries. Cada cop que passen a prop de la Terra o de Venus, modifiquen lleugerament la seva trajectòria. I això és molt complicat de poder calcular amb absoluta precisió. Per això dic que no hem de parar d'invertir en això, observar a l'espai, catalogar els objectes i constantment monitoritzar-los.
I dius que n'hi ha de totes mides i que es poden arribar a descobrir 40 cada setmana?
Sí, 40 cada setmana. Evidentment, se'n detecten això. Com uns 40 cada setmana, el catàleg va creixent en aquest ritme, imagina't. Com dèiem abans, com més gros és un objecte, menys n'hi ha. Val. Com més petit, més n'hi ha. Els que més n'hi ha són els petitons, aquests que es cremen, que en cas d'entrada a l'atmosfera, es cremen a l'atmosfera. Un cop vaig calcular, Mercè, que cada dia a la Terra s'engreixa perquè cada dia li cauen 27 elefants adults d'asteroides petitons. És a dir, a l'equivalent, no cau l'elefant, evidentment, cau l'equivalent a 27 elefants adults cada dia. I ni ens n'assabentem, perquè la major part d'aquests objectes...
Quina trajectòria tenen? Entren?
Són tan petits que es cremen a l'atmosfera. I els més grandets, que són com caniques, perquè et faria de les caniques que jugàvem quan érem nens, aquests es cremen, però una part molt petita arriba a tocar a Terra com un micrometeorit, i els tenim per aquí, hi ha gent que els col·lecciona, que va i els busca i els col·lecciona. 27 elefants adults cada dia. Clar, d'aquests petits n'hi ha milers. Com més grossos són, afortunadament menys n'hi ha.
Clar.
És el que dèiem abans, dels grans, d'aquests que provoquen extincions massives, com el que es va carregar els dinosaures, i el 85% d'espècies vives de la Terra, no oblidem, i que ens va posar a nosaltres, en aquest planeta, que va caure fa 66 milions d'anys, deia abans, li calculem entre 10 i 15 quilòmetres de mida. Clar, un objecte que tingui més d'un quilòmetre de mida té efectes globals, planetaris. No és que no ens preocupin, ens preocupen molt, però aquests n'hi ha molt pocs. I actualment no hi podríem fer res, sí que dèiem abans. Però aquests venen en períodes, en ritmes de desenes o centenars de milions d'anys. Per tant, no n'esperem cap. Seria molta casualitat que en els propers, no sé, 5 milions d'anys, o ja no hi serem, per mèrits propis.
Per acabar, Joan Anton, però jo sé que a Sibèria va passar, no? Què va passar a Sibèria?
Mira, és l'impacte més recent que tenim documentat, el més recent que hi ha hagut
és
de grans...
És a Sibèria.
L'any 1908 va caure... tenim poca documentació perquè, afortunadament, va caure en una zona de Sibèria inhabitada. I llavors el que va fer aquest objecte, que potser apenas tenia 20 metres, 20-30 metres de mida, tampoc penses que era un objecte...
No.
Doncs va destrossar zones increïbles de bosc siberià, tots els arbres caiguts a la mateixa direcció, i ja et dic que és dels impactes més grossos que tenim documentats amb la història recent. L'any 2013, Chelyabinsk, una ciutat de Rússia, va sortir les notícies perquè hi va haver com uns 5.000, si no recordo malament, ferits, de trencament de vidres de les finestres, perquè un objecte una mica més petit, potser de 15 o de 20 metres, va entrar també i es va fragmentar, va esclatar a alçada sobre d'aquesta ciutat, i llavors de la ona expansiva de l'explosió es van trencar vidres i va haver això com uns 5.000 ferits, si no recordo malament, i algun tros va arribar a tocar terra sense fer morts, val? 2013, si no... T'ho estic dient una mica de memòria. Vull dir que constantment passen coses d'aquestes, però com et deia, afortunadament, com més gros és un objecte, més infreqüent és que passi, perquè n'hi ha menys.
Val.
Perquè si no ja no estaríem aquí. És a dir, si el sistema solar no hagués ordenat el caos, no estaríem aquí.
No estaríem ara.
Perquè el ritme d'impactes hagués estat tan important que la vida desenvolupada, animals i plantes, i, evidentment, els humans, probablement en aquest planeta ja no hi seríem. Per tant, si hi som, és que a poc a poc el sistema solar ha anat posant ordre i ha anat fent desaparèixer, a base de fer-los impactar contra la Terra, contra Júpiter, contra tothom, no? Ha anat fent desaparèixer els objectes més grossos i d'aquests n'hi ha pocs.
Joan Anton Català, astrofísic, químic quàntic i divulgador científic. Moltíssimes gràcies per haver-nos fet treballar les hores. Fa dos dies, no?, que hi havia lluna plena.
Sí, exacte. Molt bé. Sé que la lluna t'encanta.
M'encanta. I escolta, i els propers dies podem, això que dèiem, eh, anirem contra la pel·lícula, però per mirar cap amunt hi haurà alguna pluja d'estels?
No, però, però tenim coses xules.
Que
per exemple,
destacar?
De matinada, quan ens llevem per anar a la feina, que sí, encara és mig fosc i a l'alba s'està aixecant el sol, però que no s'ha fet de dia, veurem Venus i Mart, que s'aixequen, Venus molt brillant, que s'aixequen sobre l'horitzó est i paga la pena mirar-ho. I al vespre, a l'inrevés, sobre l'horitzó oest, sí, veurem el planeta Júpiter brillant moltíssim tots aquests vespres.
Doncs ens hi fixarem. I mira, una pregunta que m'ha vingut al cap, rapidíssima, Joan Anton. Aquests vespres, justament, que es veu ja la Lluna...
Que es veu, perdona?
La Lluna.
Sí,
a què es deu aquest fenomen? Que hi hagi... Saps? Que a vegades quan dius, mira, ja ha sortit la Lluna, no? I encara és de dia.
Ah, sí, perquè, mira, és molt fàcil. La Lluna creixent, la Lluna creixent la tenim de tarda. Per tant, són aquestes tardes que el Sol ja s'està amagant,
ja s'està, sí,
i veus la Lluna amb el seu quart creixent. Sí. Això és un quart creixent que es veu de tarda. El quart minvant es veu de matinada, al matí. És allò que ens llevem i anem a la feina. Ja s'ha fet de dia, però veiem, encara, veiem la Lluna,
sí,
al cel.
També.
Això és una Lluna minvant. I la Lluna plena, que és la que hem tingut ara, va diametralment oposada al Sol. Vol dir que en el moment en què el Sol s'amaga per l'oest, la Lluna plena surt per l'est. Per tant, és una lluna de mitjanit. Quan la tenim ben alta, és mitjanit. Més o menys funciona d'aquesta manera. I és simplement una conseqüència de com la perspectiva nostra canvia entre el Sol i la Lluna. Vista des de la Terra, clar, ens anem movent i la Lluna també es mou, ens canvia la perspectiva. Això dona lloc a les fases, però també dona lloc a que hi hagi llunes de matí, llunes de vespre i llunes de mitjanit.
A mi em meravella tot això.
Ai, que és xulo.
Molt. Joan Anton, gràcies.
Gràcies a tu, Mercè.
Vinga, que seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel. Petita pausa que fem i tornem amb l'espai de salut natural per tothom. Fins ara.
Ràdio Estel.
Hey, hey, hey! Òscar Dalmau, bona vesprada.
Oh, bona vesprada.
Joan Maria Pou, bona vesprada.
Hola, com esteu?
Francesc Torralba, bona vesprada.
Vespre.
Juan Carlos Unfugué, bona vesprada.
Hola, què tal? Bona tarda.
Pilarín Vallès, bona vesprada.
Molt bona vesprada i molt contenta d'estar amb vosaltres en persona.
Camins, la bona vesprada a Ràdio Estel. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca. Aconsegueix per 5 euros el calendari 2022 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb una selecció acurada de rutes espirituals per Catalunya. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 27 77.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Salut natural per tothom.
Va, que ja hem passat uns minuts de dos quarts d'una, ja tenim el matí mig fet, ara segurament doncs estaràs a la feina, o estàs a casa descansant, o estàs al gimnàs, sigui com sigui, queda't aquí al matí a Ràdio Cel, perquè clar, us hem d'explicar moltes coses, i entre d'altres, cada dia cap a aquesta hora el que fa més connectar amb els doctors, d'una banda el doctor Juan Márquez, també el doctor Jacinto Valverde, els millors professionals especialistes mèdics especialitzats en medicina natural, que ens poden donar aquells consells des de la medicina natural que ens poden ajudar en molts aspectes de la nostra vida. I, per tant, si teniu algun dubte mèdic que us preocupi, que us amoïni, ens el podeu fer arribar fins a la una del migdia, fer qualsevol pregunta sobre salut. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Si tens cap dubte o pregunta pels nostres doctors, envia un correu a elmatí@radioestel.cat o una nota de veu al 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Doncs ja ho saps, així de fàcil ho tens, una nota de veu o bé un correu al matí@radioestel.cat si tens alguna pregunta sobre la teva salut i el teu benestar. Dit això, vinga, anem a donar pas al doctor Juan Márquez. Doctor Márquez, ¿cómo estamos? Buenos días.
¿Qué tal? Estoy muy bien.
Bueno, me alegro, doctor Márquez, porque esto parece un poquito que empezamos a ver la luz, doctor Márquez, ¿no?
Empezamos.
¿O estoy optimista, o tengo el día optimista?
El día optimista.
Vale.
Pero, hombre, menos casos estamos teniendo, lo que pasa es que es tremendo. Pero bueno, es tremendo porque siguen, al menos creemos que el colapso ya se ha producido, con lo cual solo podemos ir a mejor, y desde ese punto de vista hay que ser optimista, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces transmitir este mensaje, está muy bien transmitir un mensaje optimista, pero al menos decir que sigamos un poquito
en alerta, ¿no? Sin bajar la guardia.
Eso es. Pero sí que es verdad que parece que vamos ya, que podríamos haber alcanzado el pico de esta sexta ola y que probablemente caiga muy tan rápido como empezó. Entonces, eso parece que podría ser razonable. Yo creo que si aguantamos la próxima semana, mal se nos tiene que dar para ya no decir que, para hablar dentro de dos, hoy es jueves, el lunes que viene no, el siguiente, que es día 31, creo, ¿no? Yo creo que el lunes 31 podremos estar hablando de que realmente las cifras van a mejor. Espero poder estar hablando de eso. Y espero poder hablar de un descenso, claro, más que nada porque con este virus, fíjate lo felices que nos prometíamos las Navidades y mira lo que nos ha ocurrido, ¿no?
Sí, tiene toda la razón. Pero, o sea, en la línea que usted estaba comentando ahora, doctor Márquez, sí que es verdad que en Sudáfrica, ¿no?, donde se originó esta nueva variante Omicron, esta ha sido la trayectoria del virus, ¿no? Porque hubo también el pico de contagios y hubo un momento, como usted ha dicho, que cayeron de golpe, ¿no? Y ahí se quedó.
Eso es.
¿No? Y entonces un poco efecto espejo, esperemos que pase aquí también.
Yo creo que pasará. O sea,
Pero algo alucinante, ¿no, doctor? Porque bajaron de golpe. Bueno, claro, estaban casi todos inmunizados ya.
Ese es el tema. O sea, al final se ha contagiado tantísima gente. Vamos, yo no sé tú a tu alrededor, pero sí. pero yo me planteo, yo lo que no sé es cómo sigo, gracias a Dios, sin contagiarme. Porque es que yo creo que todas las ramas que toco a mi alrededor tienen algún contagio cercano. Entonces, al final, bueno, pues sí que es verdad que somos una minoría que de momento seguimos sin contagiarnos, y eso hace que al haberse contagiado la mayoría ya exista, el virus tenga poco, puede recircular, hombre, puede pasar a alguno de los que aún no nos hemos contagiado. Entonces, bueno, pues en ese sentido hay tanta gente inmunizada y tanta gente que lo ha pasado, que espero que la caída sea, pues eso, una caída prácticamente en picado y que nos dé... Eso es lo que se espera, ¿eh? De todas maneras.
A mí lo que me alucina, doctor Márquez, y a ver si usted me puede dar una explicación, es que haya gente, porque yo conozco de gente, poca, pero la conozco, que no se ha contagiado aún, y bueno, no es que haya estado en contacto con el virus, sino es que ha vivido con él. Entonces, ¿cómo se explica, ¿no?, que haya pues este tipo de gente, no sé, por genética o lo que sea, que no se contagian?
No lo sabemos. Creo que habría que abrir, esto es la opinión de un modesto médico de familia de barrio, de un barrio de Madrid, quiero decir, yo no pretendo ni dar lecciones ni nada, porque no, o sea, no me las puedo dar ni a mí mismo, pues quiero decir con esto que creo que habría que investigar y que habría que abrir líneas de investigación. ¿Por qué entre mis compañeros los contagios han sido, evidentemente, porque hemos estado totalmente en contacto?
Claro, con el virus, sí.
y creo que quedamos...
Usted, perdone, doctor Marc, usted no se ha contagiado, ¿eh?
No. Ni en primera ola, ni en segunda, ni gracias a Dios en la sexta. Y gracias a Dios, pues he mantenido, pese a estar en contacto con el virus en casa y pese a estar en contacto con el virus profesionalmente a diario, ¿no? Es que entonces... y he llevado una vida razonablemente normal, igual que el resto de compañeros. Somos tres los que no nos hemos contagiado en todo... en toda la plantilla, que y somos una plantilla muy numerosa, quizá habría que estudiar esos casos de por qué. Y los otros dos casos han sido casos donde además en casa han estado contagiados todos los miembros de la familia y sin embargo ellos han escapado y han dado negativo. Yo no sé la respuesta, no sé si existe algún estudio al respecto, pero sí que existen individuos con una menor predisposición al contagio, no sabemos por qué, y existe lo contrario. Individuos con una mayor predisposición al contagio y familias absolutamente patológicas donde el caldo viral ha causado estragos, porque especialmente en primera y segunda ola, no tanto quizá, bueno, ahora también, pero lo que pasa es que como Omicron, gracias a Dios, ha resultado ser mucho más leve. Entonces yo creo que habría que hacer un estudio razonable de por qué ha habido individuos con una mayor resistencia al contagio pese a haber estado expuestos, porque hombre, un individuo que ha llevado una vida absolutamente asceta, ¿no? Y que no ha salido de casa y que prácticamente iba al supermercado a las 8 de la mañana, que no había nadie, o a las 10 de la mañana, que compraba por internet, que no ha salido, hombre, ese tiene una explicación.
Claro.
Pero una explicación de alguien que ha estado completamente expuesto y después no sabemos por qué.
¿Pero se debe a algún motivo del sistema inmunológico? Entiendo, ¿no, doctor? ¿O no sé?
Sí, se postulan o se cree que existe cierto tipo de inmunidad que no controlamos, que es muy compleja, que es inmunidad celular, que es diferente a los anticuerpos, es otra cosa, y que pudiera jugar un papel muy importante en determinados individuos para precisamente... protegerlos contra el virus pese a que estén expuestos, porque evidentemente en los dos años que llevamos yo he estado expuesto al virus sí o sí. O sea, no es una cuestión cuestión estadística, es imposible que no haya estado expuesto al virus. Sin embargo, yo no he desarrollado enfermedad y sin embargo no he tenido contagios, ni he dado positivo, ni he tenido nada de esto. De momento es muy difícil que me libre de Omicron, porque en Omicron todos los que no habían caído en las cinco primeras olas han caído en esta, porque es algo absolutamente, ha sido algo devastador. Por eso digo que aguantamos la semana que viene, vayamos, pero no lo sabemos. Creemos que existe algún factor genético, algún factor predisponente y algún factor inmunitario que en determinados individuos los ha convertido más resistentes a este tipo de virus, que no sabemos por qué, insisto, ¿eh? O sea, no lo sabemos.
Son la resistencia, doctor Márquez.
Bueno, no sé si somos la resistencia o ya somos lo que... Porque quizá lo cojo y me pongo malísimo, ¿no? Y soy de los que...
Porque entiendo que usted se ha hecho serológica, porque claro, igual ha pasado y no...
Hicimos serológica, hace unos meses tuvimos serología y la serología dio negativa. Por eso me refiero...
Ya.
Sin embargo, la serología ha dado negativa en individuos que claramente lo pasaron. Quiero decir que hay otro tipo de inmunidad, que es la inmunidad celular, que no podemos detectar en una serología... Y que sí que hace que te protejas contra el virus. A ver, es evidente que yo he tenido mucha suerte. Las tres vacunas me han caído muy bien. He tenido compañeros contagiados entre una dosis y otra. Y yo sí que he tenido la fortuna de no contagiarme en todo el tiempo. Y las tres dosis puestas, no lo sé. No sabemos. Bueno, hablo de mí, pero tengo pacientes que son exactamente iguales. Y además con un caldo virológico en casa brutal, con cuatro y cinco miembros de la familia en pisos de 40 o 50 metros. Quiero decir que no es que es que viven todos en un piso muy 50, 60, 70 metros, en un piso muy pequeño. No se pueden aislar. Y sin embargo no se han contagiado. ¿Por qué? No lo sé.
Bueno, se estudiará, ¿no? Como comentaba doctor Márquez.
Perdón por...
Hoy por eso, ¿sabe qué pasa, doctor? Aún estamos a tiempo porque queríamos hablar sobre cómo podemos mejorar nuestra salud a través del deporte. Porque claro, doctor Márquez, no decimos nada nuevo, ¿no? La verdad, todo el mundo sabe que si practicamos deporte, ¿no? Actividad física, pues es una de las mejores maneras de sentirnos mejor, tanto física como también mentalmente, ¿no? De hecho, la sabiduría ancestral ya decía, ¿no? La expresión mens sana in corpore sano, ¿no, doctor Márquez? Es muy importante el ejercicio para mantener una mente sana. Y, de hecho, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, avisa, ¿no?, que se podrían evitar hasta 5 millones de muertes al año si las personas fueran más activas. Ahora, eso sí, doctor Márquez, el deporte siempre con responsabilidad, ¿no? Porque si nos pasamos, ¿cuáles serían? Digamos, yo ya a ver si me lee, ¿eh? Porque yo entiendo que nuestros músculos y nuestras articulaciones, nuestros huesos, están preparados. ¿Hasta qué punto de deporte?
Qué buena pregunta esa. Pues hasta un punto, el exacto no lo sé. Ya. Pero desde luego sí que creo que sobrecargamos deportivamente al cuerpo. ¿Por qué existen los gimnasios? ¿Por qué existen los entrenadores personales? ¿Por qué existen los fitness? ¿Por qué existen todas estas cosas? Pues porque llevamos una vida absolutamente sedentaria, que hace 3.000 años no llevábamos, o hace 20.000, o hace 10.000 años no llevábamos. Estamos preparados para toda la exposición que hacemos, es decir, el running, destrozar las rodillas, el gimnasio, machacar los hombros, machacar rodillas, machacar caderas. Creo que no. Creo que no estamos preparados para eso. Practico deporte, ¿eh? O sea, he practicado deporte toda la vida. Tuve una época muy... No es que odie el deporte, todo lo contrario, me ha encantado toda la vida. Pero creo que el deporte de élite se ha visto gravemente lesivo, ¿eh? Para músculos, para...
Claro, un desgaste, para, ¿no? Entiendo.
Es un desgaste enorme. ¿Está el cuerpo humano preparado para correr todos los días y para correr 15 o 20 kilómetros? La respuesta es...
Buena pregunta.
No lo está.
No lo está.
No está ni los huesos, ni las caderas, ni las rodillas, ni la columna. ¿Deberíamos correr todos los días? Hombre, yo creo que podemos hacer un tipo de deporte que al menos sea de menos impacto. El problema es que es muy difícil medir qué intensidad de deporte es para cada uno. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es intentar usar el sentido común. De nada sirve cosas que veo a veces en el gimnasio, que veo gente súper joven, que sí, que tienen unos cuerpos brutales, unos cuerpos envidiables, bueno, al menos desde mi punto de vista, pero que no sé cómo van a estar cuando tengan mi edad o cuando tengan un poquito más de mi edad, porque la sobrecarga a la que están sometiendo a todas esas articulaciones, a todos esos músculos, a todos esos ligamentos, creo que les tiene que acabar pasando factura. ¿Qué podemos hacer para protegerlos? Nosotros recomendamos, por un lado, aportar colágeno y magnesio al organismo para intentar reforzar el músculo, para intentar reforzar los tendones, los ligamentos, la buena contracción muscular y tendinosa, a base de un complemento que se llama Collagenium, y por otro lado, un complemento que ayude a proteger las rodillas, las caderas, los huesos, las articulaciones, un complemento con cartílago de tiburón, con sauce, con coral sango, con vitamina C, que se llama CoralCark. Evidentemente eso es una ayuda, pero lo suyo sería no someter al organismo a una sobrecarga enorme, ¿vale? Sino usar el sentido común e intentar hacer la mínima cantidad de deporte necesaria para encontrarnos bien y para estar en forma. Esto se dice fácil, se hace más difícil, porque esto es lo mismo que los picos de trabajo. O sea, uno empieza a trabajar y si le sale trabajo y trabajo y trabajo, hay veces que dices que sí a todo por miedo a quedarte sin trabajo después. Pues esto es igual, ¿dónde está el equilibrio? Es muy complicado.
Yeah.
No, seguro que existen estudios al respecto que yo no conozco, pero usar un poco el sentido común, no sobrecargar y hacer el deporte para encontrarnos bien. No hace falta el tema de correr una maratón. Pues yo respeto un montón y además admiro un montón a quien es capaz de hacerlo, yo nunca he sido capaz, pero creo que eso raya un poco...
Claro, nos puede pasar...
Y someterlo, ¿no? Uh-huh. Eso creo yo. Uh-huh.
Claro, porque después de correr una maratón, doctor Márquez, ¿el cuerpo cómo se queda? Es decir, ¿en qué estado se queda?
Bueno, el cuerpo queda en un estado absolutamente... Bueno, destrucción muscular, destrucción ósea, fatiga muscular, metabólicamente deshidratado, hecho polvo... el cuerpo queda absolutamente tocado. Una maratón son correr 42 kilómetros, por cierto, en conmemoración a la comunicación de una batalla, de la victoria de la batalla de maratón, donde el soldado que corrió todos esos kilómetros acabó muerto. Quiero decir, es que en realidad...
No, no, no.
vamos a ver, es una sobrecarga al corazón, es una sobrecarga a la tensión arterial, es una sobrecarga al sistema metabólico, es una sobrecarga al sistema osteomuscular, que evidentemente si se prepara y se hace bien, pues se puede hacer y se puede preparar, pero no creo que sea, por ejemplo, el ejercicio más sano que se pueda hacer, y que me perdonen los maratonianos.
Los maratonianos, que son muchos. No, bueno, es hacer deporte con responsabilidad, ¿no, doctor? Y yo una cosa que me llama mucho la atención es todos esos runners que corren al mediodía, doctor, con ese sol de impacto. Eso debe ser malísimo, ¿no? Entiendo, para el cuerpo.
Pues eso es muy malo para el cuerpo. Yo además siempre cuento, ya sé que un caso no hace la generalidad, pero nosotros hemos tenido hace, ya no pierdo un poco la noción, ¿eh? A lo mejor hace dos veranos o tres, en este orden, no más de tres veranos, tuvimos a un chico muy joven, voy a tener en torno a 30 años. Este chico acabó en una UCI, acabó con una deshidratación brutal, luego ya no seguimos el caso, no sé cómo llegó, por un golpe de calor, por estar corriendo a horas centrales del día en junio en Madrid. Quiero decir, es que hay que tener, igual que si uno corre en horas centrales del día en Barcelona, esto no tiene ni pies ni cabeza. Eso que
es
uno
que
corra.
Es sentido quizá, común, ¿no? Muchas veces, doctor.
Eso es, que uno corra en Asturias con 25 grados o 23 o 24, pues hombre, quizás sí, pero Barcelona, Madrid, con una sensación térmica de desde 40 grados a las 3 de la tarde, bueno, y de 50 a las 3 de la tarde, o de 45. No lo veo. Veo que es una situación. Esto ya lo advertiremos a medida que se acerque el calor.
Sí, ya lo iremos.
Deporte a las horas centrales del día, ¿no? Y de hacerlo mejor a última hora de la tarde o por la mañana, que es cuando el sol y el calor no nos va a castigar tanto.
Doctor Márquez, vamos a pasar a tratar las consultas que, como siempre, nos han ido llegando a través de notas de voz y también a través de nuestra mail almaty@radiocel.cat. Y fíjese, porque Marcos de Barcelona nos está escribiendo y dice que nos está escuchando ahora mismo. Dice, felicidades por el espacio, doctor Márquez. Dice, pero a mí me gustaría saber cómo nuestro cuerpo nos puede alertar, si es que nos puede alertar, que tenemos falta de magnesio. Gracias. ¿Hay algún síntoma, no sé, que...?
Sí, lo hay. A veces dolores musculares, calambres... dificultad en la contracción de los músculos o contracturas musculares que se producen, eso puede estar indicando la posibilidad de falta de magnesio. Hay un complemento que hemos hablado antes de él, a base de colágeno y magnesio, se llama Collagenium, que solemos recomendar también además a gente que hace deporte. El Collagenium es para tomar en polvo y es un cacito dosificador el cacito dosificador hay que disolver en agua, ¿vale?
¿Sí?
Y se disuelve en agua y con esa en un vasito de agua nos bebemos ese vaso de agua todos los días, ¿vale? Viene con un cacito, es el polvo y todos los días un vaso de agua con esa medida que viene para aportar colágeno magnesio. El colágeno es la proteína más abundante del organismo y nos sirve también para formar parte de la estructura de los músculos, de los tendones, de los ligamentos, de los huesos. Y el magnesio facilita la contracción muscular y evita la aparición de esos calambres.
Uh-huh. Y fíjese que ahora usted decía esos calambres, Marga de Solsona, una salutación especial a Solsona, diu, ella realiza deporte a menudo desde casa, nos comenta Marga, y últimamente dice que ha notado, doctor, que tiene justamente más rampas, más calambres de lo corriente. ¿Qué puedo hacer para evitarlas, las temidas rampas, doctor?
Calentar bien, estirar bien, no sobrecargar demasiado, tomar Collagenium, y si pese a todo se producen especialmente esas rampas en la zona de las piernas, de los gemelos, hay un spray que se llama magnesio de Maen, ¿vale? Ese magnesio se aplica en spray y se da un leve masaje, suave, sin apretar, ¿vale? Para aplicarlo todo, y se da una vez al día, y el Collagenium, que se toma también una vez al día, por la mañana.
Pues tomamos nota, como siempre, doctor, de todos los buenos consejos que nos da. Y nada, decirle que, como siempre, a mí me encanta decir esto. Doctor Márquez, feliz fin de semana.
Y yo creo que vamos a intentar patentarlo, ¿no?
Por favor, los jueves.
No sea desde el jueves, ¿no? Sería bonito, ¿no?
Hombre, cuídese mucho.
Un abrazo muy
grande. Un abrazo, doctor. Vinga, que nosaltres, com abans de marxar, sempre et recordem que els productes que ens recomanen els doctors aquí a l'Espai de Salut Natural per tothom els podeu trobar a Herbolaris, per a farmàcies i també alguna farmàcia a Barcelona. També podeu fer la vostra compra per telèfon al 669-56-1768, 669-56-1768, amb 24 hores tens el producte a casa teva. I a més, si dius que ets oient de Ràdio Cel, doncs tindràs un descompte especial. A més, també pots fer la teva compra online a maen.es. Què passa, Marta Hart? A veure, o sigui, els oients no ho saben, però has entrat, sortit, mentre estava dient el tema de Maen, quantes vegades has entrat i sortit per la porta?
20.
Dos o tres. Què et passa? Et trobo una guitosa. Què et falta? Què et falta
a
la vida,
Mira, Marta? Em falta el guió, Mercè, perquè sempre el deixem aquí, a sobre la taula, però avui algú se li deu haver escapat i el deu haver llançat. No hi ha problema, perquè me'n recordo perfectament. Tens del concurs, home, i tant.
No ho vols o no?
Eh?
Vols o...
No, va, em poso prova. Em poso prova, em sembla que me'n recordaré.
On poden trobar els productes de Maen, els nostres oients?
A parafarmàcies, a farmàcies o herbolaris especialitzats? No? No sé si l'especialitzat és l'herbolari o la farmàcia. Però no m'equivoco de massa lluny,
No, fas bé. Els herbolaris en general, a tots a...
És una gavina? No
ho vull ni mirar. Als herbolaris en general podeu trobar els productes de Maen a les parafarmàcies i alguna farmàcia a Barcelona que també han arribat els productes de Maen. Però si vas a la farmàcia, escolta, o un herbolari, dius, jo vull aquest producte de Maen.
Sí. Haig de dir una paraula clau, que soc oient de Ràdio Estel.
Això sí, truques.
Ah, val, d'acord. Però si vas, també has de... La paraula clau és diferent.
Bueno, si vols dir Ràdio Estel, digueu. I aquí sou, poseu-la. No, però que moltes vegades et diuen no, però tinc aquest altre producte que també et pot anar bé. No.
Exacte, que no t'encolomin qualsevol altra cosa.
I en 24 hores, jo t'asseguro, perquè m'ha passat això, i dius, jo vull aquest producte de casa de Maen, i en 24 hores te'l tenen a l'herbolari.
Però un moment, o fins i tot, pot ser que ja el tinguin per defecte, no?, també, el magatzem, el rebost.
Sí. Mm. Si no el tenen i saps que fan aquest... Mira, avui que parlàvem de vendes, amb la Mireia del Pozo, has escoltat, va, ara sí, què fas?
Què, ja
ens pots donar la segona pista.
Mira, el David és que és un crac. M'ha entrat al guió, però mira, jo, com dic, que em poso prova, Mercè, perquè em sembla que ho tinc tot al cap, no em cal el guió. Avui és 20 de gener i l'Oreja de Van Gogh, que és un dels grups de la meva infància, dedicava una cançó aquest dia que escoltem. Tu eres d'Oreja de Van Gogh o no, Mercè?
Sí, home, sí, d'aquells xandals, no?, que portava la...
Com la Maya Montero.
La Maya Montero. No? Sí. Te'n recordes que portaven aquella línia, no?, al costat, que ara també es tornen a portar.
Ah, sí? Ja no recordo el look de la Maya.
Sí. Mira, com vas tu vestida una mica, no?, dels anys 90.
Vaja. Sí, et sembla que vaig vestida dels anys 90? Bé, no sé. Potser sí.
Sí, escolta, però tu saps que es torna a portar, això. Aquest estil de moda. Sí,
sí, bueno, és que no sé ni de què em parles, de quin estil em parles, de l'Oreja de Van Gogh, però sí, tu dius, sí, home, Mercè...
Marta, tu m'entendràs, aquells pantalons com bastant
esportiu,
amples.
Com esportius, com la Mel C de les Spice Girls, també.
Exacte.
Val.
I aquesta combinació de colors que portes
sí,
avui,
ara sí, ara
de
sí.
Color gris merengo.
Sí, bueno, i el
verd.
Sí, exacte, és un color estrident, per acabar la setmana amb força, que ja s'acosta el cap de setmana. Va, anem a la pregunta que us fem avui, perquè... com diem, el Freqüència, el protagonista d'avui és l'Oreja de Van Gogh, i aquest grup, Mercè, que jo n'era fidel seguidora...
Sí, la pregunta és sortir... que sí que el seguia, l'Oreja
el seguies,
Van Gogh, sí.
No només per la roba, sinó també per les cançons, suposo. Mira, m'han imprès un guió que, a més, no és el que tocaria, perquè no diu pas la pregunta. Va, l'Oreja, abans de sortir a l'escenari, en els concerts, doncs cridaven plegats una paraula... D'acord, que ja hem dit a primera hora del matí que tant podia ser doncs, una flor, que ve d'Holanda, com també una margarina. I Martes i Trece parodiava un anunci d'aquesta margarina que es va fer molt popular a la tele, i ho feien així.
Pero señora, si julipán es riquísimo.
Sí, lo sé, no sé si será en otra región, pero aquí en esta no. Déjale al señor que lo pruebe, pruébelo, verá.
Uy. Realmente mucho más jugoso.
Mira, claro, ¿no? Efectivamente, porque es que un poquito, ay, que le ha gustado. Sí, va, guasi, ando guasi la.
Que bons que són.
Molt.
Que bons que són. Quin sentit de l'humor, ves bo. Ja no es troba. Ja no se'n fa. I has caigut tu ja a principi. A més, avui, Mercè...
Camins, a les 8 de...
Per què ho dius ara?
Va tenir un bon còmic.
Ah, bueno, sí, però radiofònic. Sí, algun dia li donarà un programa a la tele, el Rafa, per això. Escolta, avui molts oients ens han escrit per WhatsApp. Avui la tendència és WhatsApp i l'han encertat totes les vegades. Per tant, estem especialment contents i contentes.
Molt bé.
Vosaltres des de casa, si també ho sabeu, doncs ja ho sabeu, ens podeu escriure un WhatsApp al 663-9930-62 o també ens podeu escriure un correu electrònic al mati@radioestel.cat, que tu, Mercè, que tens aquí un ordenador sobre la taula, suposo que controles, no?, les respostes del concurs a mesura que van arribant.
Sí, vaig controlant-ho. Ja saps que aquí és la nau aquesta...
Multitasking.
Que hi ha de tot aquí en aquest ordinador. Per cert, Marta, tu saps per què és 20 de gener el nom de la cançó, el títol?
Perquè la van compondre un dia com avui?
No, m'ho ha dit el nostre productor, el David García.
És l'aniversari de la Maya Montero?
No, un altre, va, corre, ràpid.
Sí. És el dia que va morir Van Gogh.
No, és el dia de Sant Sebastià.
Ah, veus? Anava a dir, eh? Anava a dir a la quarta opció.
Petita pausa i tornem aquí al matí a Ràdio Estel. Amb més continguts. Fins ara.